Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 45è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona a ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui tractarem un tema que ha arribat a l'actualitat aquí a Europa en els últims temps, però que, per desgràcia, creiem que el desconeixem molt. És el fenomen del jihadisme. I per fer-ho, comptem avui a l'estudi amb l'Elsa Cano. Bona nit, Elsa.
Bona nit, Pol.
Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes ganes d'intentar explicar aquesta complexitat tan gran com és el jihadisme.
Així és, perquè tu ens parlaràs de jihadisme i associat a un país que no acostuma a estar present als nostres mitjans.
Exacte, jo us parlaré del jihadisme a l'Àfrica. Sempre pensem que tot passa orient a orient, però l'Àfrica també, malauradament, és un cultiu de grups terroristes.
Doncs sàpigues també que en el programa avui tampoc serem tan originals i també parlarem del jihadisme a Síria i de la guerra de Síria en la seva globalitat, ja que, tot i que estigui molt present en els nostres mitjans, creiem que a vegades va bé fer una pausa i intentar explicar tan bé com puguem el que estem fent. Així que, si et sembla, no perdem més el temps i comencem el programa.
Endavant.
El jihadisme a Àfrica és un fenomen en auge que està sacsejant pràcticament tot el món. L'actual onada de jihadisme es considera la tercera. La primera, a mitjans dels 90, sorgeix en alguns països del món àrab amb l'objectiu d'enderrocar els governs establerts i construir un règim basat en la doctrina salafista. La segona onada aflora després de la invasió a l'Iraq el 2003 per part dels governs d'Estats Units, Regne Unit i Espanya. En aquest moment, l'organització terrorista Al-Qaeda passa a ser el gran referent del terrorisme islamista, juntament amb els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a les Torres Bessones de Nova York. La tercera onada, la que intentarem explicar, s'ha d'emmarcar en el context postprimaveres àrabs, les protestes que comencen el 2011 exigint llibertat i democràcia a diferents estats del món.
Com ja us he anunciat abans, jo us parlaré del jihadisme a l'Àfrica. Intentaré ser el més clara possible, ja que parlar sobre el terrorisme mai és fàcil. Per una banda, estàs exposat en tot moment en caure en estereotips i banalitzacions. I per altra banda, acabar el discurs concloent idees senzilles i poc complexes. Quan en realitat intervenen tants factors que és extremadament complicat treure'n l'entrellat fàcilment. Hi ha diferents focus de jihadisme a l'Àfrica. Només em centraré en Boko Haram en aquest cas, però també podem parlar d'Al-Qaeda a Mali, on les forces franceses hi estan intervenint, i també hi ha el grup terrorista Al-Shabaab a Somàlia o al Congo. Però, com us he dit, parlarem de Boko Haram i de la seva influència a l'Àfrica Occidental.
I, Elsa, també, com dèiem abans, a banda de Boko Haram, parlarem d'Estat Islàmic, que en els últims anys ha omplert les pàgines de la secció internacional dels nostres diaris. I ho hem fet perquè creiem que el desconeixement del món islàmic és molt ampli a Catalunya i a Espanya. Aquest desconeixement, sumat a atemptats terroristes com els de l'11M, l'11S, el metro de Londres, París o Brussel·les, podria induir a una visió reduccionista que associï l'islam a Estat Islàmic o ISIS. És per això que avui al Cafè volem fer una aproximació al que està passant a Síria. Però abans de res volem fer un aclariment. La guerra de Síria és un conflicte extremadament complex. Aquí al Cafè no en som experts i no ens n'amaguem. Però tot i així volem intentar introduir a un nivell molt bàsic què està passant a Síria, quins són els actors que intervenen en el conflicte i què és Estat Islàmic.
I jo crec que no se puede entender Boko Haram sin una foto com esta o conocer lo que ocurre ahí. Lo que está haciendo Haram es enseñar una hoja en la que habían escrito sus nombres y debajo de los nombres habían puesto 20 vacas, 3 cabras, diferentes cosas, canoas, incluso personas. Y me decía que en esa hoja habían escrito a todo lo que Boko Haram les había robado. Les había robado, les habían matado. Y que lo habían escrito porque tenían la esperanza de que alguna vez alguien, algún policía o algún político, si se le daban ese papel donde decían todo lo que les había robado, hiciera justicia y se lo devolvieran. Como llevaba tanto tiempo, podéis ver que la hoja está un poco rota, me dijeron que si, ¿por qué no me lo dan? Yo era periodista, a lo mejor me hacían caso. Yo creo que no se puede entender lo que pasa con Boko Haram sin la impunidad que refleja una hoja como esta. O sea, que alguien, que todo un pueblo, después de que le roben, de que le asesinen, la única esperanza que tenga es ponerlo en una hoja de papel y dársela al primer tipo que veas, como puedo ser yo, ya marca una impunidad que es imprescindible para explicar qué es Boko Haram.
Les declaracions que hem escoltat són de Xavier Aldecoa, corresponsal de La Vanguardia a l'Àfrica. El passat 27 d'abril, el CIDOB de Barcelona va exposar la realitat dels països de l'Àfrica on el jihadisme és una amenaça constant. Després de l'anècdota que explica l'ECOA, on uns pagesos que viuen prop del llac Txad, on ara hi ha guerrilles del grup terrorista, veuen com a única sortida escriure en un paper i fer una llista del que Boko Haram els hi ha pres, per si algun dia algú els hi torna allò que és seu. Així doncs, podem veure com Boko Haram actua de manera totalment impune en les zones on s'amaga. Estem parlant d'un dels grups terroristes més letals dels nostres temps, amb més de 25.000 víctimes conegudes i centenars de persones segrestades. Tots recordem les més de 200 nenes del Xiboc segrestades l'any passat i que després repassarem el cas. I els milers de desplaçats.
Però d'on sorgeix aquest grup? Perquè sembla que sigui relativament nou. O és que els mitjans de comunicació no n'han parlat fins aquests últims anys?
T'explico. Boko Haram va ser fundat l'any 2002, al nord-est de Nigèria, a una ciutat anomenada Maiduguri, de més d'un milió d'habitants, més o menys. El nom pel qual coneixem aquest grup terrorista no és ben bé el seu. En realitat es diuen persones compromeses amb les ensenyances del profeta i la jihad. Va ser el poble, Maiduguri, qui els va començar a identificar com Boko Haram, que vindria a ser quelcom semblant a l'educació occidental és pecat. Es van organitzar com a moviment radical juvenil del país. El líder era Mohamed Yusuf. En un principi, es dedicaven a atacar policies, prostitutes o llocs on es venia alcohol. Cal tenir present que segueixen una via radical de l'islam, la de la xària, que és la llei islàmica. També es queixaven de la corrupció del país i del seu mal govern. Però què denunciaven exactament de la mala praxi del seu govern? El principal problema de Nigèria és que és un país on hi ha molta diferència de recursos entre nord i sud. El nord és la zona oblidada del país. El poder econòmic es concentra només en el sud. En canvi, com ja he dit, al nord, per exemple, no hi ha quasi infraestructures. A partir d'aquesta situació, el grup radical juvenil va començar a guanyar adeptes. 7 anys després, ja s'havien convertit en una amenaça real i l'exèrcit va decidir entrar a la ciutat i matar el líder, a Mohamed Yusuf. Però el modus operandi del grup terrorista va canviar, sobretot amb la pujada d'Abubakar Shekau, el nou líder, més radical que l'anterior. Com hem dit, el grup es radicalitza, s'organitza i es militaritza molt més. Comencen a portar uniformes, empren tàctiques militars, cada cop hi ha més morts i més atacs. Creen una espècie de califat en el nord de Nigèria i el controlen. Per exemple, controlen els transports, l'economia, el comerç... Són com els amos de la zona. De fet, hi ha zones en les quals les forces de seguretat no s'atreveixen a entrar.
I lluiten perquè s'implanti una religió islàmica extremista?
Molts dels discursos, el nom que els identifica i les seves accions van dirigides cap a aquest fi, la implantació de la llei islàmica. Però tal com apuntava l'ECOA, no es pot encasellar el grup terrorista amb una sola lluita. No tot es centra en la religió. O sigui, podríem afirmar que el que realment busquen els grups terroristes en general és el poder. Utilitzen els instruments de la radicalització religiosa per tal de controlar el país, sobretot els mercats il·legals que donen més diners, les armes, les drogues, el tràfic de persones... Estem parlant de múltiples fonts de diners. Així doncs, la religió compta, però el component econòmic és indispensable. Cal recordar també que Boko Haram va jurar lleialtat a l'Estat Islàmic el març del 2015 amb un vídeo enviat a Abubakar al-Baghdadi, el qual és el màxim responsable de l'Estat Islàmic i controla des del nord-est de Síria fins al nord-est de l'Iraq. Ara és una espècie de franquícia de l'Estat Islàmic, Boko Haram. Què significa exactament aquest gest? Doncs que Boko Haram adoptarà i prendrà com a referent l'Estat Islàmic, sobretot copiant alguns modus operandi d'aquests. Com per exemple, des de que és franquícia de l'Estat Islàmic, Boko Haram ha començat a fer servir la tècnica de les nenes bomba. Els hi manen que vagin cap a un mercat i després les fan explotar. En total hi ha hagut més de 100 nenes suïcides. Abans de passar a parlar de les mesures que ha pres el govern de Nigèria per combatre Boko Haram, cal mencionar el tipus de narració que es fa servir per intentar entendre l'origen d'aquests grups terroristes a l'Àfrica. Es ven la idea que el que està passant a l'Àfrica amb aquests grups terroristes és una espècie de nou barbarisme. Es considera que l'Estat, com a govern, ha fracassat, és incapaç de controlar el país. Així doncs es dona una espècie d'anarquia, creant l'escenari perfecte perquè es coguin grups extremistes religiosos. Aquesta explicació és molt perillosa i la venen la majoria de mitjans. Banalitza i menysprea la complexitat del conflicte, perquè no tot és tan reduccionista, no tot és qüestió de diferència religiosa o d'anarquia governamental. Com hem estat veient fins ara, els components polítics i de poder són fonamentals per entendre el procés d'aquests grups. Aquests governs, com el de Nigèria, tenen una responsabilitat aclaparadora en aquest sentit. Han governat sense pensar en la majoria de la població, només fixant-se en la minoria privilegiada, deixant totalment abandonades les zones on la gent es mor de gana.
Nigèria és un dels països més rics de l'Àfrica?
Exacte. Estem parlant d'una gran potència econòmica. De fet, es tracta de la potència petrolera de l'Àfrica. Tanmateix, la immensa població no rep cap mena de benefici. I és que, segons el web d'Index Mundi, el 70% de la població a Nigèria viu per sota del llindar de la pobresa.
Em vas comentar que l'Aldecoa va explicar una de les tàctiques de Boko Haram per aconseguir més joves a les seves files.
Sí, l'Aldecoa va explicar que Boko Haram oferia una dona al noi que s'unís al grup terrorista, com si fos gratuïta. O sigui, els joves no tenen diners a Nigèria, com acabem de comprovar. I si no tens diners, no pots pagar la dot de la noia. Sí, encara funciona així en aquest país. Els dots són molt elevats i no ho poden assumir. Així doncs, no poden formar una família i convertint-se en homes, segons la seva cultura. Així doncs, molts dels joves que s'han unit a Boko Haram és per tal d'aconseguir una dona, no per extrems religiosos.
Malauradament, la dona a l'Àfrica sempre ha estat menys tinguda i reprimida, i a més, amb aquest tipus de context. Es mereixen un programa sencer per poder explicar tant la violència psicològica, física, social i cultural que pateixen.
Tens raó. Hem de trobar un dia. Tanmateix, m'agradaria centrar-me un moment en un aspecte de Boko Haram que involucra directament a les dones del país. Voldria intentar desxifrar el perquè del fet de que segrestin a les noies. En primer lloc, hauríem de recordar que Boko Haram segueix la xària, la llei islàmica. Això significa que concep el paper de la dona com una figura totalment passiva i amb una educació només centrada en la vida matrimonial i la criança dels fills. Però l'onada de segrestos de nenes no és un fenomen que els hagi acompanyat sempre. Més aviat és una resposta. M'explico. El govern nigerià va ser el primer a utilitzar aquesta tàctica de guerra. L'exèrcit va detenir el desembre del 2011 un centenar d'esposes i fills dels dirigents més coneguts del grup. Com per exemple, una de les primeres esposes detingudes va ser la de Shekau, el líder radical que va prendre el lloc a Yusuf. Un cop aquest va ser executat per l'exèrcit. No s'acaba d'entendre el motiu d'aquesta estratègia. Potser ho van fer per forçar els líders a entregar-se o com una simple mesura repressiva. En qualsevol cas, l'estratègia no va tenir efecte. Shekau va contestar així al govern nigerià.
Como ahora tenéis detenidas a nuestras mujeres, ya veréis lo que ocurrirá a vuestras mujeres, según la ley islámica.
Arribats a aquest punt, m'agradaria parlar-vos del cas de les nenes del Chibok. L'any 2014 va tenir lloc un dels segrestos més massius que va portar a Nigèria a ser portada de tots els diaris internacionals. El 14 d'abril d'aquell any, el grup terrorista va atacar una escola de secundària al nord-est de Nigèria, en l'estat de Borno, en el que hi havia 300 alumnes de les àrees properes fent exàmens. El grup terrorista va arribar a la nit, armats. Van anar als dormitoris on les noies dormien i les van agafar. Més tard les van carregar camions per ser traslladades i convertides a l'islam. Arran d'aquest segrest, diversos centres escolars van tancar les portes, impedint que es continués donant classe. Es va engegar una campanya a tot el món amb el hashtag Bring Back Our Girls. Fins i tot Michelle Obama, la primera dama dels Estats Units, va fer un comunicat demanant el retorn de les noies desaparegudes.
Com està la situació actual?
El passat mes d'abril, Boko Haram va emetre un vídeo en el qual apareixien 15 noies vestides amb vels negres i grisos, que van ser identificades com algunes de les noies del Chibok. Aquestes, les noies en el vídeo, asseguraven que les tractaven bé, però que volien tornar a casa amb les seves famílies. Aquest comunicat va ser el primer vídeo des del maig del 2014, on Boko Haram es col·locava l'autoria del segrest i mostraven 130 noies resant i recitant versos de l'Alcorà. El govern nigerià volia negociar amb el grup terrorista per fer retornar les nenes a casa, però Shekau, el cap del grup, va assegurar que les noies ja s'havien convertit a l'islam i ja estaven casades. Així doncs, les noies encara estan desaparegudes. Abans de passar a parlar de la resposta governamental davant aquesta amenaça terrorista, m'agradaria afegir que aquests països on s'ha abandonat a la població, a la pobresa, són els mateixos on les forces occidentals compren el petroli, sense interessar-se per el que aquests governs africans estan fent amb el seu poble. O sigui, ajuden políticament i militarment el país sense tenir en compte aquests factors. Per tant, podem concloure que no és un problema de diferència religiosa, que no sols perquè uns resin a uns déus i d'altres a uns altres es crea un clima de terror i violència constant. No estem parlant de persones radicals i boges. Tampoc és fanatisme a l'extrem. Cal aturar-nos-hi molt més perquè després s'acaba creient molt falsament que l'islam és violent. Si es narra d'aquesta manera, no hi haurà solució possible i la comunitat musulmana es veurà afectada. Recordem un vídeo que la comunitat islàmica va difondre per desmarcar-se totalment dels grups terroristes, emprant en tot moment el hashtag #NotInMyName, no en el meu nom. L'ISIS no representa l'islam ni cap musulmà, perquè és totalment antiislàmic, perquè mata persones innocents, perquè són injustos. Ens hem d'unir tots i intentar aturar aquest grup per tal que no facin més mal a l'islam i als musulmans.
Not in my name.
Because your leader is a liar.
Perquè el seu líder és un mentider. Perquè els seus actes no representen les accions del Déu Allah. Perquè el seu califat no representa la Umma. Perquè el que fan és inhumà. Perquè no tenen compassió. Perquè la meva religió promou tolerància cap a la dona i ells no tenen cap respecte cap a la dona.
You have no respect for me. Not in my name.
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 I és que en tots els escenaris violents hi ha una combinació de factors polítics, locals, nacionals, internacionals, factors socials i econòmics. No tot és religió.
Elsa, ens has dit que ara faries un breu repàs sobre la resposta del govern de Nigèria.
El govern de Nigèria, durant tots aquests anys, ha anat prenent represàlies contra les zones del nord. Per exemple, durant el març del 2014. Abans d'explicar aquests fets, he de dir que durant el maig del 2013 s'havia declarat l'estat d'emergència a Nigèria. Això concedeix poders il·limitats a les forces de seguretat. Els fets van tenir lloc a la presó de Giwa, a Maiduguri, on hi havia centenars de detinguts. La majoria d'ells estaven retinguts sense proves, o amb proves fictícies, o dèbils. L'exèrcit ho va qualificar d'intent de fuga massiva. Així doncs, van tenir l'argument perfecte per obrir foc contra tots els presos que fugien. Segons el New York Times, hi va haver més de 500 cadàvers, els quals van ser enterrats en fosses comunes, perquè els militars van prohibir, emprant la força si era necessari, l'entrada dels familiars a l'hospital per reclamar el cos del difunt. El senador que representa la regió on es troba la ciutat de Maiduguri, Ahmed Zana, va denunciar que es tractava d'un assassinat en massa. Els presos havien trobat les portes obertes de la presó i van ser disparats mentre escapaven. Segons Zana, entre el 90% i el 95% dels homes eren innocents. Actualment, Nigèria està duent a terme unes mesures molt extremes. Per una banda, està llançant una ofensiva militar per aturar el grup terrorista. També ha començat a prohibir el comerç del bestiar per tal de tallar la part del finançament de Boko Haram. Però a quin preu? Si es nega la població a comercialitzar amb l'única font de diners que tenen, com sobreviuen? A partir d'aquí podem concloure que si Boko Haram es debilita a causa d'aquestes mesures, acabarà tenint lloc un conflicte de guerrilles, de desgast, i que durarà molts més anys. A partir d'ara deixo la paraula en Pol, que com bé us ha comentat, us farà 5 cèntims de la guerra de Síria.
Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil. La línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas.
Aquest fragment que acabeu d'escoltar pertany a un vídeo que corre per la xarxa elaborat per Bruno Teixidor i Sergio de Pazos. En el vídeo, titulat La crisis de Síria contada en 10 minutos y 15 mapas, s'explica de manera molt sintètica els orígens de la guerra de Síria. Us convidem a veure el sencer per tenir una primera aproximació al conflicte. Perquè el primer que hem d'entendre és que, tal com deia en el vídeo, Síria és un territori estratègic pel que fa al control de matèries primeres. Segurament amb només l'àudio no s'ha entès, però la franja oest de Síria és on s'hi concentra la majoria de la població. Controlar aquesta zona implica tenir el control de les matèries primeres que s'exporten a Europa. Actualment la zona es troba sota control de l'exèrcit de Síria. Abans, però, cal entendre com comença la guerra.
Family, my
neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land.
La guerra de Síria comença el 2011 en el marc de les primaveres àrabs que s'havien estès a altres països. Les revoltes àrabs aconsegueixen derrocar els règims dictatorials de Hosni Mubarak a Egipte, Zine El Abidine Ben Ali a Tunísia i Muammar al-Gaddafi a Líbia. Però a Síria el règim de Bashar al-Assad resisteix en el poder. Abans que res, cal tenir clar que els rebels contra la dictadura de l'Assad són un grup totalment heterogeni. Entre els grups destaca l'Exèrcit d'Alliberament de Síria, que es defineix com a laic, i el Front dels Revolucionaris de Síria. Conjuntament, integren la Coalició Nacional per les Forces de l'Oposició i la Revolució de Síria. Cal destacar que aquest grup ja ha afirmat que si guanya la guerra no hi haurà represàlies pels vençuts. La coalició té el reconeixement d'Estats Units, França i Anglaterra, entre d'altres estats. L'altre bàndol de la guerra és l'Exèrcit Sirià del règim dictatorial de Bashar al-Assad. Al-Assad és el líder del partit Baas a Síria i està en el poder des del 2000, després de la mort del seu pare. El partit Baas es defineix com a socialista i laic i arriba al poder a Síria el 1963. Durant la segona meitat del segle, el partit Baas es va estendre en diferents estats, com per exemple Iraq, en què Saddam Hussein va governar fins a la guerra del 2003. Durant el conflicte sirià que esclata el 2011, l'exèrcit del govern no ha dubtat en atacar la població civil i en utilitzar armes químiques per reprimir les revoltes. El règim rep el suport internacional de la Rússia de Vladimir Putin. Un dels punts necessaris per entendre el conflicte sirià són les diferències religioses. Primerament, cal tenir clar que la diversitat de creences religioses a Síria és massa gran com per poder anomenar-les totes. Però la religió dominant és l'islam, amb dues de les seves variants, la sunnita i la xiïta. L'islam sunnita és la branca dominant de l'islam. Prop del 90% dels musulmans són sunnites. La resta pertany a altres branques, de les quals la més nombrosa és la xiïta. La principal diferència entre l'islam sunnita i el xiïta és respecte a la successió del profeta Mahoma. Mentre els primers consideren que n'hi ha prou amb que sigui una persona justa i honrada, els xiïtes consideren que ha de ser un descendent directe de Mahoma. Bashar al-Assad forma part de la confessió xiïta. Una altra minoria ètnica de gran importància són els kurds. De confessió sunnita, són un poble sense estat. Actualment es troben repartits per part del territori de l'Iraq, Iran, Síria i Turquia. En total, la població kurda arriba gairebé als 50 milions. A Síria n'hi ha aproximadament 3. En els pròxims 5 anys de guerra, la zona kurda de Síria ha estat víctima de nombrosos bombardejos, entre d'altres per Rússia, i ha fet front als atacs d'estat islàmic.
França està en guerra. Els actes comesos divendres a la nit a París i al costat de l'estadi de França són actes de guerra. La nostra democràcia ha triomfat contra adversaris molt més durs que aquests. Covards assassins. No estem en una guerra de civilitzacions perquè aquests assassins no representen cap civilització. Estem en guerra contra el terrorisme jihadista que amenaça el món sencer i no només França. Necessitem també la participació de tots els que poden lluitar contra aquest exèrcit terroristes en el marc d'una gran i única coalició. I nosaltres estem treballant per assolir-ho. I és en aquest esperit que em reuniré en els dies següents amb el president Obama i el president Putin per unificar les nostres forces. Hem de retirar la nacionalitat francesa als individus que estan condemnats per atacs als interessos fonamentals de la nació acta terrorista, tot i si ha nascut francès. I ho repeteixo, tot i si ha nascut francès.
Les declaracions que acabeu d'escoltar són del president francès, François Hollande, després de l'atemptat de París del 13 de novembre. En aquestes declaracions, Hollande explica les intencions de França de combatre Estat Islàmic, també anomenat ISIS o Daesh. Estat Islàmic és una organització terrorista que ha pres el control de part del territori que correspon als estats àrabs de Síria i Iraq. Les seves arrels ideològiques es fonamenten en l'islamisme i en una interpretació rigorosa de la xària, o llei islàmica, i el Corà, que és el llibre sagrat. Dins de la cultura islàmica s'inscriuen dins del wahhabisme, que és un moviment fonamentalista que prové de la tradició sunnita, que és la majoritària dins l'islam. Estat Islàmic actua amb l'intenció d'aplicar la xària a tots els territoris que conquereix, a la vegada que eliminar tota persona que no combregui amb la seva visió de l'islam. ISIS és una part d'una escissió del grup terrorista Al-Qaeda. A la vegada també està integrat per exdirigents d'Iraq durant el mandat de Saddam Hussein. Actualment, Daesh controla tot el sud-est de Síria, amb Raqqa com a ciutat principal, i també el nord d'Iraq, amb Mosul com a principal ciutat. El líder de l'organització terrorista és Abu Bakr al-Baghdadi. La guerra de Síria és un conflicte que va per llarg. Donar-hi una solució és difícil. Les intervencions internacionals no aconsegueixen frenar Estat Islàmic i l'únic retrocés que ha patit la formació wahhabita ha estat per terra i a través de les faccions de l'oposició. A la vegada, també cal tenir en compte que el règim establert a Síria des del 63, la dictadura de Bashar al-Assad, no ha dubtat a atacar indiscriminadament població civil i ha utilitzat armes químiques. A més, dins la facció dels rebels, els grups combatents són tan heterogenis que sembla difícil decidir quins poden ajudar a escalar el conflicte i quins a desescalar-lo. Aquí al Cafè hem intentat fer una aproximació molt bàsica a què està passant a Síria. Sabem que és insuficient, però també creiem que era necessària, ja que ens trobem una guerra d'una gran crueltat que ha assassinat a centenes de milers de persones i que fa que el caldo de cultiu a l'Orient Pròxim porti a presagiar un futur negre.
Ja sabeu que sempre que estic per aquí m'agrada comentar un film relacionat amb el tema que hem tractat. Avui us porto un film poc conegut, tot i que un dels personatges és en Jamie Lannister, l'actor dels Jocs de Trons. Doncs es tracta d'una pel·lícula estrenada l'any 2013, injustament invisibilitzada i perfecta pels amants del periodisme, de la fotografia i per les causes perdudes. Us deixo amb el tràiler de Mil veces buenas noches.
¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra?
Por rabia.
¿Sigues teniendo rabia?
Oh, sí.
Coges un avión. Viajas a un sitio dejado de la mano de Dios. Vuelves a casa. Y somos felices. Pero durante todo ese tiempo solo esperas el siguiente reportaje.
Ojalá valgan la pena. Las fotos.
¿No sabes que las niñas viven con miedo constante a que su madre muera?
Confía en mí, no pasará nada.
¡Rebeca! ¡Quiero que tú salgas de mi casa! Mil veces buenas noches.
Hay cosas que no puedes evitar. Yo empecé a hacer algo a lo que no puedo volverle la espalda.
La Rebeca, interpretada per una sembla magnífica Juliette Binoche, és una reportera gràfica experta en conflictes bèl·lics. Viatja arreu del món, en els llocs més conflictius, i retrata el mal i el dolor. Viu dia a dia la mort i la destrucció, i es pregunta quins beneficis té la seva feina per l'ésser humà. Si les fotografies que pren són simplement candidates al WordPress Photo, o queden bé en una portada de diari un dia puntual, o bé, contràriament, donen un missatge que pot arribar a commocionar la societat i que aquesta canviï el seu punt de vista de la realitat. M'agradaria fer un breu comentari. Hi ha una escena en la qual es veu la fotoperiodista en un camp de refugiats a l'Àfrica. De cop i volta són atacats per un grup d'homes armats. La Rebeca posa en risc la seva vida i no fuig amb els metges. Es queda entremig de les corredisses i fa fotografies. Aquestes fotografies serveixen per denunciar el que ha passat i poder detenir els causants de la massacre. És imprescindible emmarcar el dolor i el patiment perquè potser algun dia s'acabarà fent justícia. La, 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 I'm come alive.
Arribem al final del Cafè de Punset Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Punset Ràdio. En el programa d'avui hem intentat aproximar-nos al terrorisme d'arrel islamista tant de Síria com de Nigèria. Esperem haver estat a l'altura. Però, com ens deia l'Elsa al principi del programa, el terrorisme real jihadista està estès per molts altres països. Un d'ells és Mali, on Al-Qaeda hi té una gran presència. I per això volem acabar el programa d'avui amb música d'aquest país. Perquè tant en la política com en la música, europeus i americans estem massa acostumats a mirar-nos al malic. I en el cas de la música ens perdem coses que valen la pena. I jo sóc el primer en fer-ho. Una d'elles és Salif Keita, un músic albí de Mali, d'allò més interessant que, tot sigui dit, és dels que més repercussió ha tingut a Europa. La cançó que escoltarem per acabar el programa és La Difference, una cançó que ens parla de viure en pau, independentment del color de la pell, i deixar fluir l'amor lliurement. I suposo que si parlem de colors de pell també podem parlar de religió i d'avarícia. Al cap i a la fi, l'únic que volem és que el fonamentalisme, sigui oriental o occidental, desaparegui i que podem viure tots en pau i amor. Sí, ja sé que aquestes idees són simplistes i bonistes i que la realitat és molt més complicada. Però sigui com sigui, no seria bonic viure en un món en què les coses fossin així de simples i meravelloses? En fi, mentre això no sigui possible, seguirem fent el Cafè de Punset Ràdio i procurarem seguir aprenent els uns dels altres. Que passeu una bona setmana i fins dimecres que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Je suis un moi. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. Don't cry in the morning, oh, back.